Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Borja de Maria. Arribats a aquesta hora, fem un repàs per l'actualitat amb aquesta última hora que hem conegut durant l'informatiu, i és que dos vaixells militars italians portaran a València part dels 629 immigrants que són el vaixell de rescat francès Aquarius, un vaixell que es troba ara mateix entre Sicília i Malta, després que els dos països, tant Itàlia com Malta, rebutgessin acollir-los. Aquesta notícia l'ha confirmat aquest matí Metges Sense Fronteres, que també ha criticat que això implicarà que els immigrants es passin fins a 4 dies més a alta mar. Metges Sense Fronteres defensa que la millor opció seria desembarcar les persones rescatades al port més proper i després transferir-les a Espanya. I el món pendent d'aquesta reunió entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, finalment s'han trobat cara a cara a Singapur aquesta matinada, després de més de 70 anys de distanciament i episodis bèl·lics entre els dos països. És una reunió sense precedents que dona el tret de sortida a una cimera que vol que es marqui el desgel entre els dos països. La reunió ha continuat en una altra sala amb els equips negociadors i l'objectiu explícit dels Estats Units és promoure la desnuclearització de Corea del Nord. També en clau religiosa us expliquem que el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, ha nomenat Josep Maria Turull rector de la Basílica i de la parròquia de la Sagrada Família. El canonge deixarà a partir del curs vinent el càrrec de rector del Seminari Conciliar. Des del 2011, Turull s'encarregava ja de les celebracions litúrgiques a l'església d'Antoni Gaudí. Amb aquesta decisió, l'arcabisbe de Barcelona ha optat per una rectoria única i fins ara el rector d'aquesta parròquia, d'aquesta església, era Lluís Bonet. Acabem dient-vos que avui hi ha pregària per les vocacions sacerdotals a la Basílica de Sant Feliu de Girona a 4:45. Continua la Fórmula Estel.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris, com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Cada divendres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Estel, Escala Cultural. Opinió, entrevistes i cultura. Presentat i dirigit per Jaume Escala i patrocinat per Pedralba, se centra el teu comerç de proximitat a l'Avinguda Diagonal 615 de Barcelona.
Ràdio Estel.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.
Passen 4 minuts i mig del que serien les 9 del matí i com cada dimarts a aquesta hora obrim les finestres de Ràdio Estel, agafem oxigen, aire fresc i rebem, com sempre, el doctor Miquel Pros. Bon dia, doctor.
Hola, Bet, què tal?
Com estem?
Com que fan els nassos?
Els nassos cada cop més nets.
Sí.
Sí. Soc molt bona pacient, eh?
Sí, ja ho veig, perquè tens la veu clara.
Home, jo cada nit i cada matí em faig la meva neteja.
Fantàstic.
Ja no només rento les dents, sinó que també em rento el nas.
Fantàstic.
Què li sembla?
sembla perfecte. Tu, jo també ho faig.
Home, només faltaria.
Ja saps que a mi m'han contractat per cantar, a mi m'ha canviat la veu. Sí, ara tinc una veu neta, timpànica, metàl·lica, una cosa que fa 25 anys no tenia.
No li passava.
Sí.
Això són les bones costums que ens porta també aquí, que extén als oients de Ràdio Estel. Recordem que el doctor Miquel Pros és expert en naturopatia, amb molts anys d'experiència, i que, com cada dimarts, ens porta una miqueta de la seva saviesa aquí, del seu dia a dia com a doctor naturista, i crec que avui ens portes moltes coses.
Bueno, metge, tu tens aquí, Bet, m'has parlat de naturòpata, i aquí, precisament, tens un manual que ara t'hauré de renyar una mica, perquè el manual de medicina natural parla de metge naturista i de medicina natural, que són sinònims, no?
Sí.
Perquè això de la naturopatia fa referència, doncs, a una altra cosa, lligada a la medicina natural. Però, bueno, no entrarem en detall, ja en tornem a parlar. Avui parlarem de la constel·lació familiar, no? I que no és la primera vegada. Per tu sí, potser per tu serà la primera experiència.
Però amb la Mercè crec que ja n'havíeu...
Jo ja n'havíem parlat, ja havíem... Sí. Però, a veure, dit això... Clar, què té a veure la constel·lació familiar en medicina natural o en medicina? Llavors, una miqueta per fer una introducció, m'agradaria explicar que, clar, en medicina, quan el metge, és igual, un metge de tradició convencional o de tradició química, perquè avui els metges, doncs, bàsicament es dediquen a això, a receptar química, quan un metge rep un pacient, sigui un naturista o sigui no naturista, no? Crec que té al davant una responsabilitat brutal, tu. És a dir, el pacient, doncs, posa a les teves mans tota la confiança perquè li resolguis allò que ningú li ha pogut resoldre, no? Si tenim en compte que el cos és una unitat, és a dir, jo no deslligo mai, vull dir, quan tens un problema al nas, no?, o respiratori, o un problema, doncs, d'una sordesa, és igual, tot va lligat, el cap, el peu, el dit, l'esquena, no?, I t'haig de dir que aquesta és la visió en la qual la medicina natural, doncs, sempre contempla, quan tens una persona al davant, no veus una patologia concreta, no veus un constipat, un reuma, una artritis reumàtica o una depressió, no? Veus una persona, no?, que té un diagnòstic. I llavors, a partir d'aquí, nosaltres configurem i muntem, doncs, el protocol. Bé, si tenim en compte que el cos és una unitat indivisible entre lo físic i lo psíquic i lo espiritual i tot allò que vulgueu, doncs, esclar, quan estem davant d'un pacient, doncs, hem de tindre en compte totes aquestes esferes.
Aquesta visió global.
Exactament. Quan nosaltres, quan la medicina química, quan la medicina natural ja no té a les seves mans possibilitat aquell pacient que dius, ostres, ho hem provat de tot, no? És a dir, fins i tot ha anat a la medicina natural. I ni aquesta, és a dir, sigui a l'acupuntura, amb teràpia neural, amb les ventoses que hem parlat, o amb l'homeo, és igual. Però sempre encara queda una possibilitat. És a dir, quan tu et dones compte que aquell pacient... Clar, per exemple, ahir mateix, no?, tenim a la consulta una metgessa que ve del camp de l'oficialitat, és extremadament crítica, és una gran internista, i, bueno, ella sap perfectament que molts problemes que no ha resolt ella no es resolen al gran hospital, els resolem a casa nostra, no? I llavors, és clar, la sessió clínica és molt bonic perquè passem història clínica. Diu, Carme, diu, el tema X, no? Resolt. El Federic, tema resolt. El Carlos, tema resolt. Clar, ella s'infla, no? És un treball amb equip, eh?
Sí,
però llavors ja aquella espina, ostres, tu, i aquí què passa? Aquest no l'hem resolt. I llavors, doncs, és quan, mira, ahir mateix estàvem davant d'un problema. No entrarem en aquest, perquè suposo que la persona que tinc aquí davant potser no li interessarà ara parlar, perquè és tremendament complexa, però el cas d'uns pòlips nasals que fins i tot han deformat la cavitat, el nas del pacient problema, la Carme... passava per allà dintre, per davant nostre, i sent això d'uns pòlips gegants, i diu, això és això. Tots vam quedar parats d'un comentari que ens va fer la Carme, no hi vam donar més importància, però bueno, avui aquest pacient l'hem derivat a la constel·lació familiar. Potser un proper programa parlarem d'aquest cas tractat a través d'una constel·lació familiar. Dit això, com els hi podem explicar als nostres oients què és una constel·lació? És un tema tremendament complex, però nosaltres hi tenim una gran confiança i, repeteixo, quan ja no sabem què fer, sempre hi ha una sortida. Mm-hmm. La constel·lació familiar és una eina que, posada en mans, bueno, de la medicina, doncs és altament resolutiva. La Carmen ens ho explicarà.
Sí, jo crec que per posar una miqueta de llum en el tema ens has portat dues convidades de luxe. Aquí tenim a dues Carmes. Carme Codina, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
Ella és terapeuta sistèmic, experta en teràpia sistèmica familiar i constel·lacions familiars, però no només ens quedem aquí, crec que també clínic UMEDR, alliberament somatoemocional i concordància cor i cervell, a part de mindfulness. Sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Comencem per la constel·lació familiar. Com ho podríem definir, això?
Bueno, a veure, cada persona és fill d'un pare i d'una mare. Uh-huh. Vol dir que la seva naturalesa física bàsica ha estat conformada per un òvul i un espermatozoide que el que contenen és informació. La informació del nostre pare i de la nostra mare biològics és el que farà que nosaltres siguem genètica i epigenèticament el que som, el que esdevenim quan ja estem formats com a éssers, no?
Uh-huh.
Aleshores, hi ha persones que els hi podria costar comprendre perquè, doncs, si... Ara posaré un exemple qualsevol, un exemple qualsevol. Si has tingut un avi que l'han mort en la Guerra Civil, donat que nosaltres som un país que ha patit una guerra i això deixa empremtes psicològiques importants en l'inconscient comú de la comunitat que l'ha patit, doncs això pot tenir avui que veure amb una enfermedad que estigui presentant, per exemple, doncs, un descendent seu de segona generació.
Caram.
Per exemple, un net. Parlo de casos reals, eh? Això,
sí,
és, un,
sí,
això
sí,
és un cas
sí.
real. Això a vegades costa de comprendre. Però si tenim en compte quina és la nostra línia d'informació, d'on venim genètica i epigenèticament, això és molt clar, vull dir,
yeah.
Som d'allà on venim i la informació que portem de base és allò que farà que siguem qui som. Les constel·lacions familiars és una eina estupenda perquè ens permet veure d'una manera molt clara i eficient i molt ràpida què hi passa en l'inconscient de la persona que tenim al davant i com el que li està passant, a on despunta allò que
com
que
es manifesta.
No, com es manifesta està clar, són els símptomes.
Uh-huh.
Però a on té l'origen? I a l'origen, doncs, moltes vegades, va lligat amb un membre anterior amb ella en quant a vida,
sí.
Que pertany al seu sistema familiar de vida d'informació consanguínia. No?
Que entraria dins de la seva constel·lació
sí,
particular,
sí, sí. Exactament.
No?
Exactament, sí, que entraria dins de la seva constel·lació particular. És interessant poder veure això, primera perquè és com si tinguéssim l'oportunitat de veure una radiografia de la informació de l'inconscient de la persona que tenim al davant. Si cadascun de nosaltres és portador del propi esquelet, vull dir, cadascú sí. té els seus ossos, el fet de ser-ne els portadors i els propietaris no vol dir que tinguem la possibilitat de mirar-nos amb els nostres ulls i veure què està passant amb nosaltres a dins.
Uh-huh.
Quines són les nostres costelles, com és el nostre húmer o el nostre fèmur. No la tenim, aquesta possibilitat. La tenim quan algú ens fa una radiografia
sí.
o un escàner, si ja el sabem llegir, i aleshores, doncs sí, allà veiem unes imatges i diu... Ah, vale, així sóc jo per dins.
Uh-huh.
Pues la constel·lació familiar seria aquesta radiografia, aquest escàner precís, que t'ensenya què està passant a dins teu. I com va lligat el que t'està passant a les persones de la teva família que han patit un fet concret o equits, i quina relació hi té i com alliberant-te de la posició que puguis tenir en un moment determinat, perquè un sistema familiar és un conjunt de persones que tenen, comparteixen la genètica i l'epigenètica, d'acord, i que estan situades d'una manera determinada en un espai.
Uh-huh.
Sí? Tenen una posició concreta.
Sí.
La posició concreta que tinguin a dins del seu sistema marcarà si estan posats en un bon lloc, en un mal lloc, si han sortit del seu lloc. Per exemple, jo he parlat d'un esquelet. No és el mateix tenir els ossos assentats en el lloc, però jo no sé si algun oient li hauria passat alguna vegada que algun os li hagués sortit de lloc, que li haguessin estrabat un braç i li hagués sortit l'húmer de lloc, o t'has trencat algun os del cos i s'ha desviat del lloc. Fa un mal horrorós. Per què? Perquè està fora del lloc.
sí.
perquè està desencaixat. Doncs el que podem entendre molt clarament que és un os desencaixat, hi ha persones desencaixades per la vida dins de lo que és un sistema familiar.
Dins d'aquest plànol?
Clar, sí, i està desencaixat perquè els sistemes tenen un ordre com té un ordre l'esquelet. Nosaltres, si volguéssim tenir la mà al genoll, tindríem una configuració molt estranya, d'acord? I, bueno, això, pues, a dia d'avui, no és una aberració de les que es practiqui, que se'n fan algunes, però no aquesta, precisament, de posar una mà al genoll. Però en les famílies és fàcil ocupar un lloc que no et pertany. Per exemple, no és igual un rang d'un pare que d'un avi, que d'un fill, que d'un net.
Clar.
Hi ha rangs. I aquests rangs vol dir que tenen posicions concretes a dintre de l'esquema familiar, si volem parlar d'esquema. Quan una persona se surt del lloc que li correspondria, per exemple, sortiria de ser un ombro per posar-se en un genoll, el que faria és, realment, desestabilitzar tot l'esquelet que seria el sistema familiar, que seria un conjunt de persones. És a dir, el moviment d'una persona fa desestabilitzar moltes vegades tot el sistema familiar. I això es pot veure quan hi ha problemes a les famílies.
És a dir, parlem de que quan, per exemple, un fill agafa un rol que potser no li pertocaria, per
sí.
algunes raons externes i tal, es trenca una miqueta, o internes, es trenca aquest equilibri,
sí.
com si diguéssim, dins de la pròpia, del mapa
familiar.
De la constel·lació.
Sí, per exemple, un fill, el seu rol és el de ser cuidat pel pare i la mare, no pas de ser cuidador. I quan un fill ha de ser cuidador, generalment és un fill que es diu parentificado, psicològicament és un hijo parentificado, que el que fa és exercir de pare, per exemple, del seu pare o de la seva mare, o tindre'ls de cuidar en lloc de ser cuidat. Això ja desestabilitza quasi tota la vida d'aquesta persona, perquè en el moment en el que ha de ser cuidat, ha de cuidar. I en el moment on probablement hauria de cuidar, que és quan faci una família pròpia, el no haver-ho estat de base, molt probablement ho reclami a la persona que pot ser el seu cònyuge i que ja no li pertany
Clar.
Allà. Això desorganitza la vida de diverses generacions, no d'una.
Carmen, vens acompanyada.
Sí, vinc acompanyada d'una persona magnífica, que es diu Carmen, que hem treballat juntes ja fa molt temps.
Sí.
Però, bueno, ja m'agradarà que ella us faci 5 cèntims de la seva experiència a través del... Bueno, d'haver estat acompanyant-me, jo acompanyant-la amb ella en un tram de la seva vida. No?
Carmen, benvinguda.
Gràcies.
Què tal? Ja. Tu has experimentat la teràpia de les constel·lacions familiars. Com resumiries una miqueta els beneficis que t'ha portat?
Bueno, va ser en un moment especial de la meva vida. Havia mort la meva mare feia poc. I bueno, va ser una sessió que no em va deixar indiferent.
La primera sessió, ja?
Sí. No, és que només en vaig fer una.
Ah, d'acord.
Però sí que n'havia sentit parlar, però no ho havia viscut. I bueno, sí que per mi va ser percebre que allà es movia una quantitat d'energia impressionant i que em va ajudar com a trobar una mica la pau després de la mort de la meva mare.
És a dir, vas trobar una miqueta el teu lloc, com si diguéssim, no?, dins d'aquest
sí,
plànol que comentàvem amb la Carmen.
En aquest sentit, sí.
Podríem dir que va ser una ajuda a superar, potser, la pèrdua de...
Sí, perquè, bueno, jo no tenia una bona relació amb la meva mare i allò, doncs, em va ajudar a trobar aquesta pau.
Vas fer una miqueta de net, com si diguéssim.
Sí, més aviat de tancar una etapa molt llarga de la meva vida i que crec que... Ho crec sincerament, que no només em va beneficiar a mi, sinó també a ella.
Això és interessant, eh?
Sí.
Carme, tu com a terapeuta t'has trobat amb casos similars, que pèrdues complicades a nivell emocional que s'hagin de netejar, com si diguéssim?
Sí, evidentment, sí, sí. I, a més, depèn del bagatge que portis al darrere i la relació que haguis guardat amb la persona que se'n va, això pot tenir un caire o bé un altre molt diferent, no? No és el mateix haver tingut una relació estreta amb pare o mare i si aquesta persona marxa, bueno, doncs és un tipus de dol, haver tingut, doncs, per exemple, maltractaments o ser menys tingut pel pare o per la mare o per ambos dos, això genera un altre tipus de relació amb els pares quan ets adult, i això també genera un altre tipus de dol i de qüestions obertes.
Clar.
Les constel·lacions familiars són molt bones en aquest sentit, perquè sigui quin sigui el teu estat i la teva relació amb el pare i la mare, el fet de poder-ho posar en l'espai, perquè per constel·lar s'han de situar persones en un espai buit, d'acord, que et donen un mapa de l'inconscient familiar, i a partir d'allà comencen a passar coses sorprenents i molt copsadores, no? Jo penso que és una eina estupenda per poder resoldre inclús les persones que tenen ferides obertes de gent que se'ls ha mort i no saben com tancar-les. Doncs amb aquest mètode no necessitem que la persona estigui viva.
Mm-hmm.
Sí. I és veritat que beneficia a tothom. Una constel·lació familiar és un fet molt profund, que no se n'han de fer pas a granel, sinó diu, només en vaig fer una. Bueno, no se n'han pas de fer moltes.
Sí, això m'ha sorprès, no? Sí. Perquè moltes vegades, quan algú comença una teràpia, espera doncs, que et facin anar un cop cada setmana, després cada 15 dies, tal, això. I ell, el primer que m'ha dit és això, és que només en vaig fer una.
Sí, clar, perquè jo considero que la constel·lació familiar ha d'estar indicada dintre del que és un procés terapèutic. Uh-huh. Ja sé que s'obren sessions de constel·lacions on hi va qui vol, es presenta, constel·la i marxa, i allò no queda contingut per ningú, i a mi no sóc partidària de fer-ho d'aquesta manera, i com he dit, penso que està indicat dintre del que és un procés terapèutic. La Carmen és veritat que només va fer una constel·lació, però després sí que va fer molta alliberació somatoemocional, que ja ella, pues, si li ve de gust, explicarà quina va ser la seva experiència, perquè per mi va ser realment molt maca, molt maca, d'una persona que buida molt, que buida molt, que a més és absolutament sensitiva, molt sensible i perceptiva, la Carme que tinc al meu costat. I això ho vam acabar amb una sessió d'MDR que amb ella li va acabar de donar, diguem, tot el sentit de comprensió profunda a dins seu. Perquè l'MDR és una altra de les coses que va molt bé per ajudar les persones a comprendre moltes coses.
Sí, sí. És a dir, Carme, no et vas quedar només amb la constel·lació familiar.
No, va ser com dintre, o sigui, un exercici a fer dintre d'una teràpia que vaig fer amb la Carme.
Uh-huh.
Perquè una pregunta. Tu vas arribar a la Carme a través nostra? O sigui, com vas arribar amb ella? O sigui, la Carme et va atendre a casa nostra i derivada per algun dels nostres
del
terapeutes?
Del Dani.
Sí, sí, bueno, del Dani,
com,
sí.
Això, jo aquí no sé exactament com... Veus això que dèiem abans, és a dir que... O sigui, potser jo o algú de la consulta et va derivar en el fisio nostre,
exactament,
en el fisioterapeuta,
sí.
Un osteòpata.
Clar, entenien dins de les teràpies naturals.
Llavors aquest osteòpata et va enviar...
Sí,
a la, i com
em va parlar
això?
De la Carme.
Degut a que l'osteòpata potser no trobava tampoc el resultat
jo
ell esperava?
Sí. No, jo a part que estic intervinguda de columna, tres cops, i l'osteòpata m'ajuda a recol·locar i, bueno, a nivell de musculatura, uh-huh. també, i he estat intervinguda moltes vegades quirúrgicament, o sigui que llavors ell també em fa com un manteniment, diguéssim.
Bien, però la raó per la qual
sí.
ell t'envia et deriva la Carme, per què?
Perquè jo pateixo de dolor crònic, uh-huh. des de ja fa molts anys,
sí?
I tinc una lesió d'una neuràlgia postherpètica.
D'acord.
Llavors jo estic en tractament a la clínica del dolor d'un hospital, i fins i tot havia de prendre 4 medicacions diàries per poder resistir aquest dolor. Perquè el dolor, doncs, quan et desperta i ja no et deixa dormir, i fa 8 anys que el tens 24 hores al dia sense descans, això provoca un deterioro impressionant, tant físic com emocional.
Clar.
A més, et priva de fer coses que abans podies fer. Perquè quan el dolor ja representa que és un problema per quedar amb una amiga, per passar una tarda, perquè no t'hi veus en cor de poder fer això, o de disfrutar amb els teus nets, o de jugar, o de sortir, o de poder anar a una excursió, o de viatjar, veus com la vida doncs, se't va tancant, vas perdent vida. I l'únic que fas és sobreviure. i resistir aquest dolor com sigui.
Però llavors, d'alguna manera, la constel·lació t'ha ajudat a superar...
I l'alliberació somatoemocional.
Sí.
És que per anar al fons de la qüestió d'una persona que arriba com la Carmen, es veu que hi ha molt de dolor que s'amagatzema en el cos, perquè, clar, el problema de les emocions mal digerides és que se somatitzen en el cos. Aleshores, la constel·lació és el moviment de base i primer, sense el qual, per mi, no podria remoure, que és el que li passava al Dani. El Dani, per molt bon terapeuta que és i que la recol·locava i tot el que fora, no acabava d'arribar en el fons i deia, no, és que aquí hi ha emocions guardades i per això me la va fer arribar, no? Aleshores, el primer pas, tinc clar que és una constel·lació perquè remou de base el que et dic, la informació que portes de la família. Però després, què passava amb la Carmen? Si tu vols explicar una mica més, vam fer moltíssima alliberació somatoemocional.
Sí, bueno, a través de, bueno, d'aquest nom que dius tu,
sí,
no?
La alliberació, sí, que et tocaven, sí, punts concrets,
sí,
i tu venien imatges, records, i es desfeien els nusos energètics que el record X hagués posat en aquell punt concret del teu cos. Això és... liberació somatoemocional.
Sí, jo avui, aquest matí, estic aquí perquè vull agrair públicament a la Carme l'ajuda que m'ha donat, perquè realment aquesta teràpia crec que s'ha de donar a conèixer, perquè et canvia la vida.
Uh-huh.
O sigui, vas arrossegant durant la vida dolors musculars a l'esquena o al cos, i que creus que són, pues, derivats del que diuen els metges, que tens una escoliosi, o que treballes asseguda moltes hores, o que fas sobrecàrregues, sempre et parlen del nivell físic.
Uh-huh.
Però jo, a través d'aquest treball, he pogut comprovar de que una part molt important del dolor físic també pot ser d'origen emocional. Llavors, igual que jo, que sé que hi ha moltíssimes persones que pateixen dolor crònic, i que acaben en un hospital, en el departament de la Clínica del Dolor, i només se'ls dona l'oportunitat de la medicació. I sembla, doncs, que això és l'únic camí. A més, hi ha els metges, segons el que et veuen, com per exemple a mi amb una neuràlgia, després d'un herpes zòster,
sí,
doncs, que ja diuen que és una seqüela de per vida. O sigui, que ja surts allà amb una etiqueta. I recordo que quan vaig sortir de la Clínica de Xeus, quan l'especialista em va dir, després de 2 anys i mig, que aquest dolor no em marxaria en la vida, a mi se'm va caure el món a sobre.
Clar.
Perquè és que realment no ho pots suportar. Llavors, sí que també s'ha de dir que la persona que pateix dolor hauria d'intentar, doncs, viure sense estrès. Perquè també els especialistes també en diuen, quan tens dolor permanent, si a sobre tens un estrès o estàs en un ambient o que no és favorable, això també agrava a que el sistema nerviós es dispari i tinguis un dolor incontrolable. A part de que jo prenia poca quantitat de medicament, prenia 4 medicacions diàries, perquè a sobre sóc intolerant a moltes medicacions químiques.
Uh-huh.
Perquè també a lo llarg de la vida, i amb aquestes 3 intervencions de columna que et porto, pues he pres moltíssims antiinflamatoris. Per tant, tot el que siguin calmants i, bueno, tot el que diuen medicació del grup d'Alzheimer i tot això, jo no ho puc prendre.
Mm-hmm.
Llavors, el que et queden pues són la medicació derivada dels opiacis, que a més, per ser una persona extremadament sensible, com diu la Carme, perquè a més físicament també ho soc, si no ja està comprovat amb els medicaments també, no els puc prendre. Llavors m'han de donar dosis de nen.
Ja.
I esclar, tot això...
Carme, si ella t'hagués vingut a veure abans d'aquestes 3 cirurgies de columna, hagués pogut evitar tal vegada la cirurgia? Pregunta-ho.
Tal vegada, perquè el que per mi queda molt clar, vamos, ja són quasi 28 anys de fer teràpia, eh? El que queda molt clar és que l'enfermetat amaga molt dolor emocional al darrere. I tu ho has dit abans, Carmen, el no poder quedar amb una amiga, el no poder sortir, sí, amb els amics, i com després d'haver fet diverses sessions de liberació emocional, tu ja quedaves amb amigues, tu ja et cuidaves,
sí, no,
dels nets, i la teva vida ha canviat radicalment en quant a mobilitat.
Sí. Doncs avui aquí a Ràdio Estel hem conegut una miqueta més, hem descobert tots els beneficis del que la constel·lació familiar pot fer per nosaltres. Ho hem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps, però encantats estem d'haver conegut aquest testimoni real i una miqueta més què és les constel·lacions familiars. Us deixem el telèfon per si voleu demanar cites al 93 212 15 04 a la clínica del doctor Pros, que la trobareu al carrer Montaner 551 de Barcelona. 93 212 15 04. Doctor, ens veiem la setmana vinent.
Molt bé, Bet, sí? Com sempre.
Com sí, sempre, sí. Puntual sempre. I us recordem que podeu tornar a escoltar aquest programa el dissabte que ve a les 6 de la tarda o a l'espai Ràdio a la Carta.